psicòleg Xavier Torrents.
A 3 minuts ja arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda i un dilluns més que tornem a analitzar l'actualitat que ens envolta per tal d'entendre-la i un dilluns més també per fer-ho possible ens acompanya el politòleg, sociòleg, expert en radicalitzacions i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents. Professor Torrents, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Si li sembla bé, professor, el primer que anirem a fer és tractar el que està passant a França. 6a nit consecutiva d'aldarulls als barris perifèrics de París, de Marsella, però també de més de 200 localitats més del país. Balanç de la 6a nit, 157 detinguts, lluny dels més de 700 la nit de dissabte, 45.000 agents desplegats, 350 edificis malmesos i 300 vehicles afectats. La majoria de detinguts, com passava les nits passades, menors d'edat fins a arribar als 13 anys. Sí. Professor, ben bé, què és el que ha passat a França? Perquè és clar, dir tot plegat.
Bé, han passat moltes coses. Allò, una a una, poquet a poquet. A veure, per un cantó va passar, doncs, que una persona va ser morta, assassinada, o almenys va ser un homicidi, no intencionat, en el sentit de que no volia matar aquella persona d'entrada, però en aquest cas que la policia, davant el fet de que s'escapava del lloc dels fets delictius, una persona doncs, que estava, havia comès una qüestió concreta, va disparar. Aquí, el que va fallar és la proporcionalitat dels fets. La policia sempre ha d'actuar amb proporcionalitat. I això no estem tan avesats a veure-ho dins de la Unió Europea, això ho hem vist moltes vegades i als Estats Units, perquè allà doncs, la proporcionalitat s'entén de forma diferent en el cas de la policia, és a dir, allà la policia de fet pot disparar, i no només la policia, inclús ciutadans en segons quins estats dels Estats Units, però això no, a Europa, en principi, almenys a la part d'Europa Occidental, no acostumava a veure-ho. Per això que hagi passat, doncs, ha estat com una gota que ha colmat el vas. A França, però com a Espanya, com a Catalunya, a Suècia, hi ha el racisme estructural o institucional, que se'n diu, i és de que el racisme no és només una cosa de partits d'extrema dreta ni de discursos d'odi, és una cosa també en les estructures. Per exemple, una de les preguntes que han sortit aquests dies és, bé, si el que s'escapava hagués estat una persona blanca, haguessin disparat directament a la persona o al cotxe o al vehicle, diguem-ne, a les rodes del vehicle, per exemple. Mm. Que és, de fet, és l'actuació policial lògica que hagués hagut de passar. Sí, podien haver disparat a les rodes del vehicle, per exemple, però, doncs perquè no pogués anar molt més enllà. Tot i que també s'ho haguessin de pensar una mica, perquè podia haver fet una destrossa o atropellar amb algú. Però, o el que havien d'haver fet és perseguir-lo. És a dir, estem parlant d'aquesta proporcionalitat. Bueno, dit això, la gota que colma el vas i que dèiem del racisme estructural, doncs molta gent que surt a protestar. Llavors aquí comencem a veure les coses no són blanc o negre, és a dir, que donem la raó d'entrada a la societat civil i a qui està protestant per aquesta mort, no vol dir que el com algunes de les persones que protesten ho estan fent tinguin la raó. I ara aquí és on anem a fer les coses, veure els colors, és a dir, no el blanc i negre, estem de fet, en un món ja de colors, i per tant hem de veure les coses veient que poden ser més complexes.
De fet, deixi'm recordar que també l'àvia del Nael, que és aquest jove mort a mans d'aquest policia, va demanar, si us plau, que paressin aquestes manifestacions radicals, podríem entendre, on s'estan destrossant vehicles, edificis, comissaries, hi ha gent armada al carrer. Han sortit grups d'extrema dreta per l'altre cantó a intentar doncs, pal·liar a la seva manera la situació. En fi, hi ha un caos considerable.
Sí, és que en aquest cas, fixa't, jo de fet el que anava a dir ara és que les coses són tan complexes com que fins i tot l'àvia del noi, diguem-ne, que va morir abans de començar tots aquests aldarulls, doncs ella diu, clar que s'ha de protestar, que és el seu net, que carai, però no es pot protestar amb violència, perquè això no, o sigui, sí, no es pot dir la policia no hagués hagut d'actuar violentament, i protestar-ho dient-ho de forma violenta, perquè ens perden la raó de ser aquestes protestes. Llavors aquí anem a analitzar les protestes. És a dir, la majoria de protestes, les que han sortit al carrer, amb pancartes i si, voleu, si vols, amb cridòries, això és forma part de la llibertat d'expressió, forma part, a més, de les reivindicacions i inclús, jo podria dir, de les transformacions socials que pot haver en un país per millorar tot. Però la part de violència, aquí també ho hem de veure de forma complexa. De fet, ja ho has avançat una mica, Joan. És a dir, en la part més violenta de les protestes trobem des de gent d'extrema esquerra que considera que la violència és una forma legítima per fer-ho, cosa que la societat democràtica no accepta, gent d'extrema dreta que se justifica llavors per actuar contra la violència dels d'extrema esquerra i gent també inclús islamista, no dic terroristes jihadistes, però sí islamista radical que també considera que la violència és legítima, en aquest cas contra Occident. Per tant, els tres extremismes, mira, vull dir, en aquest cas acabarem, bueno, en aquest cas jo venint els dilluns acabarem una cosa que treballem això en el màster de Política i Seguretat Global de la Universitat de Barcelona, és a dir, que a vegades els tres extremismes que acabo de mencionar, extrema esquerra, extrema dreta i radical, es toquen i aboguen pel mateix, per la violència, amb objectius diferents cadascun dels tres, però per la violència per aconseguir coses. I clar, aquesta és la part que la majoria de la societat no podem estar d'acord. Bueno, primer perquè va en contra dels sectors més desafavorits socialment. La d'impostos que ara s'han de pagar per mantenir aquestes prestacions socials i públiques. Com podem reivindicar que hi hagi més prestacions socials si destrossem després, diguem-ne, no només contenidors, sinó en aquest cas s'han destrossat equipaments municipals i fins i tot, bueno, inclús una situació que ha sigut molt desagradable, que inclús la casa d'un alcalde que, bueno, havia, a part de l'alcalde, nens i fills, nens i nenes, diguem-ne, menors d'edat allà dins. I una altra cosa per acabar de fer una anàlisi més complexa, però que es pot entendre molt bé, que ja ens preocupa aquí. Fixem-nos que està passant en molts països. Aquí ens va sorprendre que fossin nois menors d'edat els que cometessin, per exemple, les violacions en un centre comercial de Badalona. I aquí veiem que a França molts són menors d'edat, justament. El que estem veient és com una baixada de l'edat de les persones que cometen aquests actes delictius. I això sí que és una qüestió que ens hauria de preocupar molt. Ja no només com una qüestió de política de seguretat, ni com a política social, sinó com a política d'educació bàsica. És a dir, què fem malament en el món de l'educació, començant per la primària, que acabem tenint com a resultat que una part d'aquests nens i nenes o nois i noies acaben actuant d'aquesta forma. No?
Sí que és veritat, professor, però ja ens ho deia una mica a l'inici, que ara ha esclatat per aquest cas, el cas del jove mort, que és en Nael, però que hi ha com un... Ho dic en castellà, perquè no surt en català ara, hi ha un pozo, no?, que fa
posit,
que... Exacte, que això fos la gota que ho desbordés, que ho desbordés tot plegat, eh?
Sí, sí. A veure, hi ha coses d'aquestes que ho fan desbordar. Això té sentit, que acabi passant en una situació o una altra. També hem de dir, si volem entendre una miqueta millor, a veure, un aprèn a fer protestes d'una manera o una altra. És a dir, hi ha països on la protesta, diguem-ne, violenta seria impensable, hi ha països on la protesta amb violència és més pensable, perquè a vegades esdevé un costum, no? I això és el que estem veient en aquest cas. A part de que, recordem, els extremismes violents, com es defineixen per si mateixos, és igual si estem parlant d'extrema esquerra, d'extrema dreta o islamisme radical, utilitzen quan poden, quan troben un forat, quan troben una finestra d'oportunitat, utilitzen la violència perquè consideren que quan pitjor, millor. Això a qualsevol de nosaltres no se'ns ocorreria pensar que quan pitjor, millor, sinó que és millor el mal menor que el mal major, i millor si una cosa és bona que no un mal menor, no? Però aquesta lògica, que és de sentit comú, o almenys té un sentit democràtic per entendre les coses, és, val, tenim una situació greu, per exemple, jo comparteixo el 100% de que ciutats franceses com Marsella, però no cal anar tan lluny, ciutats catalanes com Badalona, doncs requereixen molta inversió pública i requereixen millors polítiques socials, polítiques ocupacionals, polítiques educatives i polítiques, en definitiva, de salut i de benestar social. Val, això estem d'acord, però no ho solucionarem mai des de la violència.
Perquè... Clar, si anem a casa nostra, ara ens poses l'exemple de Badalona, on, per exemple, hi trobem barris com Sant Roc, però també hi trobem a Barcelona barris com el Raval, per exemple. Solem crear guetos?
A veure, No, els anomenats, o sigui, hi ha barris populars que estan molt desfavorits socialment. Podem parlar del barri de Sant Roc de Badalona, que, per cert, una de les preguntes que podria fer és quants polítics han trepitjat el barri de Sant Roc de Badalona. Jo hi he estat, i a més he conviscut directament amb les persones, m'he assegut allà parlant, prenent una cervesa o un refresc, però molts ni s'atreveixen a trepitjar-ho. El Raval és una mica diferent, perquè si un ha estat a Sant Roc i el Raval sap que no són les mateixes condicions socials, malgrat que... És a dir, el Sant Roc és més similar, si agafem la ciutat de Barcelona, a Trinitat Nova, llocs així. O qui ha estat a Sant Cosme al Prat de Llobregat, o al barri Sant Josep Obrer de Reus, o podríem citar molts d'aquests jocs, o si anem més lluny, al barri de Torreblanca, Sevilla, diguem-ne, no? Llavors, en aquests barris que es necessitaria una major, diguem-ne, inversió social, però no només amb diners, sinó dissenyant polítiques públiques de forma diferent a com s'ha fet durant 40 anys, perquè si diu 40 anys no s'han solucionat aquests problemes socials, vol dir que no estan ben dissenyats, o sigui, no posis més diners. Abans de posar diners, el que has de fer és dissenyar-ho de forma diferent, doncs això no es fa. I clar, llavors acaben... Només s'acaben preocupant els polítics, quan això surt en els mitjans de comunicació i vosaltres, com a periodistes, ho porteu a la palestra, no? I això és la llàstima. És a dir, hi ha barris de Catalunya que ja fa dècades, per no anar més en lluny, que se sap que s'haurien d'invertir moltíssim, no?
Va, parlem també amb el professor Torrents, que avui ens acompanya, per analitzar, com dèiem, l'actualitat del proper 23 de juliol. Com sabeu, ens esperen, tenim una crida a les urnes per decidir el proper govern central, el proper govern de l'Estat espanyol. Però, és clar, hi està tenint un impacte polític que déu-n'hi-do l'ultradret en aquestes eleccions, parlant de radicalitzacions.
A veure, Vox ja està mostrant el que passarà si el dia 23 de juliol a la nit, després, quan comencin a veure's entre les 10 i les 12, i entre les 10 de la nit i la mitjanit es comencin a saber els resultats electorals, si sumen els diputats del Partit Popular més Vox, hi haurà un govern de Vox i amb el PP i, en aquest cas, Feijó, doncs, com a líder d'un partit democràtic, doncs serà el president del govern espanyol, però tindrà com a vicepresident, i això ja és molt preocupant, com a vicepresident sí o sí tindrà a Santiago Abascal.
Per cert, que hi hagi en algunes enquestes, professor, d'avui, que el Partit Popular començava a baixar 2 punts ja.
Clar, és que això preocupa molta gent, perquè ja s'ha vist, a les Illes Balears, a ses illes, la primera acció, o sigui, la primera que va fer el Parlament Balear, la primera acció va ser decidir que no... ho direm al revés. Que es va treure la bandera LGTBI+, la setmana passada, del Parlament Balear. Quan això era un acord, quan això era un acord de tots els partits, és igual si estaven més a la dreta, al centre dreta, al centre esquerra o a l'esquerra, és igual si eren laics, eren confessionals, el que sigui, tots estaven d'acord en que els drets de les persones amb independència de la seva orientació sexual s'havien de reconèixer. Els drets, punt. Perquè tots som humans, tots som, diguem-ne, persones, éssers humans, i tots som fills de Déu, per tant, tots han d'estar reconeguts. Això Vox ho ha trencat, i va ser la primera activitat. La segona l'hem vist també en molts ajuntaments. Han desaparegut regidories d'igualtat. Per tant, això vol dir que desapareixerà el Ministeri d'Igualtat si hi ha aquest pacte PP i Vox. Clar, això és un retrocés. No és que sigui una orientació política diferent. Aquí, òbviament, s'ha de respectar al màxim el resultat electoral que hi hagi i a vegades s'orientarà més cap un cantó, a vegades més cap un altre. Això és lògica democràtica, això ningú ho pot qüestionar, almenys jo crec que mai s'hauria de qüestionar. Però en aquest cas estem parlant d'un retrocés brutal, perquè per primer cop un partit d'extrema dreta entraria en el govern espanyol després de 40 anys. I, per tant, això ja sí que és molt preocupant. I si algú diu, no, és que Vox quedarà fora. Sí, com a Extremadura, que deien que quedaria fora i ho va repartir A per B, i ara, finalment, entrarà en el govern d'Extremadura.
Doncs... Maria Guardiola, que s'ha menjat un gripau considerable.
Però és que, a més a més, aquest gripau vol dir que se l'ha menjat... Ella és la màxima mandatària d'Extremadura. Per tant, vol dir que ha vingut ordres de més amunt. Això vol dir que Feijó té clar que sí o sí pactarà amb Vox i que, a més, acceptarà que el vicepresident primer sigui Santiago Abascal. Per tant, Amb aquestes estem. I per això està havent un vot per correu molt elevat, és a dir, perquè molta gent no vol, diguem, és a dir, o una, dos, o anirà a votar el mateix 23 de juliol, de les 8 del matí a les 8 del vespre, o bé vol votar, encara que sigui per correu, perquè seran unes eleccions, diguem-ne, en què és molt preocupant el resultat final que pugui haver.
Ens queden tres minuts i passem ja a la plana local, perquè em passava aquest matí el professor Torrents un altre titular referint-se al transport públic de Barcelona, que diu així: el rècord d'usuaris del transport públic porta l'hora punta al límit.
Sí, bé, hi ha una part positiva, és a dir, que la part positiva és que el transport públic cada cop és utilitzat més, i com a la Guerra de les Galàxies hi ha un costat obscur. I és de que o hi posen més diners i més inversions en transport públic, o això està arribant a un límit que farà que persones tornin al transport privat tot i voler agafar el transport públic.
Recordem que la línia 4 aquest mes de juliol i el mes d'agost es veurà afectada des de Bogatell fins a Verdaguer. No sé si és la millor època de l'any, just la línia que va fins a la platja, aturar-la. Que calien obres, sí, perquè és de les més antiquades, diguem-ne, la que havia quedat més enrere, però no sé si era el més adequat fer-ho en aquesta època de l'any.
Potser no s'ho van plantejar quan ho van planificar. A vegades passen coses d'aquestes.
I finalment, dos minutets que ens queden, també ens portava una altra notícia, professor, referent a aquesta persona que ha passat 15 anys a una presó per una condemna de violació que no va efectuar la persona acusada.
Sí, és el cas d'un senyor catalano-marroquí, i dic català perquè és un ciutadà de Catalunya, i, més com qualsevol de nosaltres que ara estem aquí a Ràdio Estel, d'origen marroquí, i va ser acusat d'una violació, i per tant, per endavant, i ell mateix ho diu, és a dir, la culpa no la té la víctima de la violació, la culpa és el sistema judicial, que no va veure el greu error que es va cometre i no van ser acceptades unes proves que l'advocat va presentar, més enllà de que també va haver un advocat, la darrera advocada, però algun advocat que se'n va aprofitar de la situació. Doncs clar, aquesta és d'aquestes injustícies. Aquesta és una de les raons per les quals sempre hem d'estar en contra de la pena de mort, i per això als Estats Units diem no, en contra de la pena de mort, perquè imaginem-nos que hi hagués pena de mort a Espanya, aquest senyor probablement estaria ja mort, diguem-ne, perquè se li hagués aplicat la pena de mort. Doncs per això, només per això hem d'estar en contra, diguem-ne, de la pena de mort i defensar el dret a la vida, doncs, de tothom, de qualsevol ésser humà.
Politòleg, sociòleg, expert en radicalitzacions, professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, com sempre, un plaer comptar amb vostè en aquest programa, que vagi molt bé.
I bon estiu.
I bon estiu.